Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per assistir avui en aquest ple. Gràcies als serveis tècnics que fan possible la retransmissió pel canal de YouTube. I iniciem així doncs la sessió del primer ple del mes de gener d'aquest any 2025 i comencem amb les aprovacions de les actes dels plens anteriors del mes de desembre, el ple extraordinari del 13 de desembre, l'extraordinari amb urgència del 13 de desembre i l'ordinari del 17 de desembre. En junta de portaveus no s'ha fet constar cap anomalia o cap observació. Per tant, passem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Ara passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que fa referència a la presa de possessió de la regidora Elisabet Espanya Cano. Per tant, Elisabet, si et pots acostar a la taula del secretari.
Jureu o prometeu complir les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al cap de l'Estat i complir i fer complir la Constitució i l'Estatut en els termes de l'article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General?
Sí, ho prometo. Compliré les meves obligacions amb el càrrec de regidora, amb fidelitat a la meva consciència i al poble de Castellà.
Benvinguda, Elisabet. Continuem, doncs, amb el punt número 3, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 1711 a la 1846 del 2024 i de la 1 a la 97 del 2025. En juntes de portaveus s'ha fet algun petit aclariment respecte a alguna coseta i, per tant, donem el punt per donat compte. Passem al punt número 4, que és donar compte al ple del compliment en el quart trimestre del 2024 del que preveu l'article 104 bis en relació als llocs de treball reservats al personal eventual. Té la paraula la regidora i tinenta d'alcaldessa, Anna Mármol.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Avui portem a ple donar compte del compliment en el quart trimestre del 2024 del que es preveu a l'article 104.bis de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual i a l'assignació funcional d'aquestes persones. En el nostre Ajuntament tenim un lloc de treball reservat a personal eventual que està assignat als serveis generals i, per tant, no supera el límit que contempla la llei. Gràcies.
Gràcies, regidora. Passem al punt número 5. Donar compte del decret d'alcaldia 129 de data 16 de gener de l'aprovació del Pla d'Actuació Municipal PAM. Avui volem donar compte del que serà el full de ruta que ha elaborat l'equip de govern amb la voluntat de seguir treballant per un futur millor pel nostre poble. Aquest document reflecteix el ferm compromís de l'equip de govern amb Castellà i és el resultat d'un esforç col·lectiu en recollir les necessitats i els reptes que afrontarem en els anys vinents. I dic col·lectiu perquè en la seva recopilació s'han tingut en compte els suggeriments dels empleats i de les empleades municipals i algunes de les propostes dels diferents grups que conformen aquest plenari i que van fer arribar a l'equip de govern per la negociació dels pressupostos de l'any 2024 i del 2025. El pla s'articula al voltant de 3 eixos d'actuació que recullen 33 objectius més concrets i 186 accions concretes per dur-los a terme. Els eixos és un castellà segur, sostenible i endreçat. Aquí s'inclouen accions relacionades amb la transició energètica, la reducció del consum d'aigua, la millora de la mobilitat sostenible i l'adaptació de l'espai públic amb criteris climàtics. També es prioritzarà la seguretat ciutadana amb una policia local més pròxima i innovadora i la gestió i renovació dels polígons i equipaments municipals per promoure el desenvolupament econòmic i comunitari. El segon eix és un castellà obert, comunitari i centrat en les persones. Aquest eix recull els objectius que giren al voltant de millorar la qualitat de vida de les famílies, promoure una societat inclusiva i participativa i enfortir les polítiques de cooperació i igualtat. Des de la renovació d'espais i serveis públics fins a l'impuls de programes socials i educatius, la voluntat és consolidar un municipi cohesionat, sostenible i actiu, amb les persones al centre de cada decisió. I el tercer eix, un castellà cultural, actiu i ple d'oportunitats. Aquest eix recull accions orientades a consolidar Castellà del Vallès com un referent en cultura, en esport, en comerç i emprenedoria, promovent iniciatives que valorin el patrimoni, dinamitzin l'activitat econòmica i fomentin la participació comunitària, amb accions com la rehabilitació del patrimoni històric, el suport al comerç local i l'impuls d'infraestructures esportives, es busca oferir oportunitats a tota la ciutadania, reforçant la identitat i el dinamisme de Castellà. Els objectius recollits en aquest PAM s'alineen amb els ODS, fomentant accions locals amb una visió de progrés mundial. A més, la integració dels ODS en el PAN garanteix que les actuacions municipals contribueixin al benestar del municipi alhora que promouen una societat més justa, resilient i amb una economia sostenible en harmonia amb els compromisos internacionals adquirits per al desenvolupament sostenible. Amb aquest document, l'Ajuntament de Castellà del Vallès reafirma la seva aposta per construir un futur sostenible i de qualitat per les generacions presents i les generacions futures. L'objectiu és consolidar Castellà del Vallès com un referent de municipi endreçat, sostenible, segur, inclusiu i ple d'oportunitats. Aquest pla també es configura com un programa d'acció política que dona resposta als compromisos que vam assumir en el programa electoral en el que ens vam presentar a les eleccions del maig del 2023. El PAM, a més, és una eina de govern pública que ens permet planificar, gestionar i coordinar les polítiques municipals en totes les àrees de l'Ajuntament per treballar de manera més eficient i amb uns objectius compartits. En aquest sentit, el PAM és també un exercici d'organització interna que tradueix els compromisos polítics en accions concretes. Esdevé així un instrument clau per prioritzar recursos, coordinar esforços i garantir que les decisions responen als interessos i a les necessitats del conjunt de la ciutadania. Intervencions dels grups. Molt bé, doncs donem el punt 5. Passarien així doncs al següent punt que en Junta de Portaveus hem acordat explicar el punt 6, el 7 i el 8 de manera conjunta. Ho hem comentat? No, ho he explicat tot. Bueno, si voleu els explico. Sí? Vinga. Sí, perquè fa referència a lo mateix. Bé, doncs passem a l'explicació dels punts, dels que també es dona compte. Després de la renúncia del senyor Ignasi Jiménez el dia 13 de desembre, les persones que integren el grup municipal Som de Castellà en aquests moments són Yolanda Rivera, Joan Creus, que alhora assumirà el rol de portaveu del grup, Anna Mármol, com a portaveu suplent, Anna Riera, José Leiva, Ángela Bailén, Aleix Canalís, Joana Borrego, Anna Margalef, Nacor Bueno i Rubén Peñalver. Com he explicat a la Junta de Portaveus, aquest mateix prendrà coneixement, l'haurem de portar en el ple següent per incorporar a la regidora que ha pres avui possessió a l'Elisabet Espanya. Els membres de les comissions informatives també queden modificats en el que fa només el grup municipal de Som de Castellà, tal com queda detallat en l'expedient. I això sí que ho hem comentat a la Junta de Portaveus, que caldria ratificar un error material en els membres de la Comissió Especial de Comptes en referència al grup d'Esquerra Republicana, on diu que els titulars són la regidora Dolors Ruiz i la Susan Galí, i el correcte caldria posar titulars Dolors Ruiz i Txema Navarro i com a suplents la Susan Galí i la Núria Ribell. Per tant, ho donem com a ratificat in voce. Després del canvi en l'alcaldia d'aquest Ajuntament, avui portem a prendre coneixement del canvi en el cartipàs per tal d'ajustar l'estructura política a la nova situació. Aquest nou cartipàs s'ha fet de manera meditada, profunda i tenint en compte quina és la millor estructura per portar a terme totes les accions de govern que hem definit en el punt anterior quan explicàvem el PAM. És un cartipàs que es confecciona una vegada ja ha començat el mandat i, per tant, molts dels projectes i actuacions ja estan en marxa i estan sent liderats per cada un dels seus regidors, regidors responsables de cada àrea. Un dels objectius és garantir l'assoliment dels objectius proposats i per això no recullen grans canvis que puguin perjudicar aquests assoliments. El fet que jo mateixa hagi assumit l'alcaldia ha provocat que traspassi algunes de les regidories de l'esquerra titular, així com la coordinació de l'àrea de governança. El nou cartipàs passa a estructurar-se en 5 àrees, veníem de 6, queda reduït a 5 àrees. Les regidories d'educació, infància i joventut s'integren a l'àrea de qualitat de vida i estarà coordinada per la regidora i tinent d'alcaldessa Anna Riera i s'incorpora en aquesta àrea la regidora Anna Mármol com a regidora de Salut Pública i Comunitària. Les regidories de Cultura amb la regidora Joana Borrego i d'Esports amb el regidor Ana Corbueno s'integren juntament amb la de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació i conformen l'àrea d'impuls econòmic, cultural i esportiu. I estarà coordinada pel regidor i tinent d'alcaldessa Rubén Peñalbert. L'àrea de governança passa a ser coordinada per la regidora i tinent d'alcaldessa Anna Mármol, on jo mateixa seguiré al capdavant de les regidories d'Economia i Hisenda, on comptaré amb l'ajut del regidor Rubén Peñalbert i també continuaré amb la regidoria de comunicació. La regidora Anna Mármol assumeix la regidoria de serveis jurídics, contractació i patrimoni i la regidoria de transformació digital, mantenint la regidoria de recursos humans i organització interna. I el regidor Rubén Peñalbert assumeix la regidoria de transparència i bon govern. L'àrea de desenvolupament sostenible i l'àrea de seguretat i protecció civil de Sant Feliu de Racó i urbanitzacions es mantenen sense variacions i l'àrea de territori també es manté sense variacions. Alguna intervenció? Vale. Doncs així, el punt número 6, que és donar per assabentar les modificacions del grup polític municipal, ho donem per assabentat. El punt número 7, que és prendre coneixement dels decrets que conformen el cartipàs municipal, ho donem per pressa el coneixement. I sí que hem de votar, m'indiquen, la modificació en els membres de les comissions informatives i la comissió especial de comptes. Per tant, vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Seguim. A veure. Passaríem així, doncs, al punt número 9, que seria aprovar el reconeixement a títol pòstum del senyor Josep Vidal Massó. En aquest punt portem a l'aprovació un reconeixement que, més que necessari, és just i merescut. Parlem del reconeixement a títol pòstum al senyor Josep Vidal Massó, una figura que ha deixat una petjada inesborrable en la nostra vila, gràcies a la seva trajectòria com a documentalista i cronista visual del nostre patrimoni. El senyor Josep Vidal Massó no només va capturar imatges, va capturar històries, moments i essències que defineixen qui som com a comunitat. La seva dedicació a la producció de reportatges documentals ha contribuït a preservar una part fonamental del nostre llegat social, cultural i esportiu. Amb la seva càmera i la seva sensibilitat, va saber donar veu a les persones, ressaltar el paper de les entitats i fer visible la riquesa de la nostra història local. Aquesta és, doncs, una oportunitat per posar en valor no només la tasca del Josep Vidal, sinó també la importància de preservar i reconèixer les aportacions de persones que, com ell, treballen sovint en silenci, però amb un impacte profund en el teixit de la nostra comunitat. El cinema documental és molt més que imatges en moviment. És una forma d'immortalitzar l'essència d'un poble, de deixar constància d'allò que som perquè les generacions futures ho recordin i ho entenguin. El senyor Vidal Massó va fer aquesta tasca amb una passió i una entrega que mereixen el nostre reconeixement més sincer. Per tot això, d'acord amb la Comissió d'Honors i Distincions, portem per la seva aprovació la proposta. Proposem també que en el marc del BRAM es faci l'atorgament de la distinció a la seva família el dissabte 22 de febrer a les 18:30. Així, amb aquest homenatge, contribuirem a assegurar que la seva obra i el seu llegat continuïn inspirant-nos i recordant-nos la importància de posar en valor les nostres arrels i la nostra identitat. Ara sí, m'indiquen que hi ha intervencions per part del grup d'Esquerra Republicana. Té la paraula la regidora Dolors Ruiz, quan vulguis.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. No puc dir que conegués el senyor Josep Vidal Massó personalment, ni que pugui valorar el conjunt de la seva extensa obra. Per aquest motiu, aquests dies he buscat informació a les xarxes i he preguntat a persones que sé van coincidir en diferents moments amb ell, al banc, viatjant, o en el muntatge d'alguns documentals en un moment en què jo tot just acabava de néixer. Aquestes persones coincideixen en definir el Josep Vidal com una persona amb gran sentit de l'humor, un humor anglès. Era un apassionat dels viatges i, en aquest cas, vull agrair al senyor Joan Sallent que em permeti compartir paraules de l'article que ell va escriure a l'Actual després de la mort del seu amic Josep Vidal el dia 8 de novembre, que podeu recuperar doncs, de l'Actual, i també a l'Actual trobareu la contra que es va fer el maig de l'any passat. Adapto doncs algunes de les frases que el Joan Sallent va escriure dintre d'aquest article i us convido a que llegiu l'article sencer. Diu en Joan Sallent, al seu article, que l'amic Vidal duia l'humor tan adherit a la seva persona com aquella càmera a través de la qual li agradava observar el món. El cinema, el vídeo i viatjar a les Quimbambes eren la seva gran passió i a la tornada d'aquests viatges amb els amics al soterrani de casa seva, editava, muntava i sonoritzava amb un perfeccionisme extrem allò enregistrat per crear uns documentals de gran qualitat. La seva producció s'enfocava també en el que passava a prop de casa seva, la vida, les persones, les institucions i el batec del seu estimat castellà. Tot aquest recull de documentals sobre la fàbrica Tolrà, les barraques de pedra seca, les tradicions culturals del nostre municipi, sobre les entitats esportives, sobre el poeta Joan Arús, són un arxiu audiovisual que no té preu i que ens consta, sabrem tractar i difondre amb la delicadesa que es mereix. Avui dia tots tenim una càmera que ens permet enregistrar el nostre entorn, però als anys 60 o a principis dels 70 eren pocs els que podien disposar d'una càmera cinematogràfica de Super 8. El Josep Vidal era l'home orquestra, segons diu el Joan Sallent, guionista, director, cameraman i un productor de tota la seva obra cinematogràfica i videogràfica, que va documentar amb imatges i sons la vida i la història del nostre poble i de la nostra gent. Castellà del Vallès li deu un homenatge a l'amic Vidal i estic segura que en Joan Sallent ha tingut molt a veure perquè això sigui possible. I, per tant, ens veurem el dia 22 de febrer amb la família Albram per fer l'otorgament de la medalla. Gràcies.
Gràcies, regidora. Té la paraula el regidor Joan Juni, de Junts.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Nosaltres votarem a favor d'aquest reconeixement a títol pòstum del senyor Josep Vidal Massó per la seva trajectòria dedicada al cinema documental, en el fet que molts d'ells han sigut premiats en diferents festivals i concursos en el que ha participat, i també per reportatges de moltes entitats locals. Ens ha deixat un molt bon llegat.
Gràcies, regidor. Vale, té la paraula Miquel Vilanova, de Ara toca castellà.
Bona tarda, gràcies alcaldessa. El nostre agraïment al senyor Josep Vidal Masó per la seva passió i entrega en bé dels castellarencs i castellarenques. Molt reconegut per la seva tasca a les entitats esportives de la vila, considerem més que merescut aquest reconeixement. I recordem que no quedaran a l'oblit, ja que moltes d'aquestes entitats seguirem utilitzant documents que ens ha deixat de molta valua. Si ens falta, estarem en l'acte, en el pròxim acte que es farà de reconeixement. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Doncs així passem a les votacions. Vots en contra de la proposta? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Bé, passem doncs al punt número 10. Adjudicar el lot 1 i el lot 2 del contracte d'obres de construcció d'un edifici de vestidors, serveis i una piscina municipal descoberta al Parc dels Colobrers de Castellar del Vallès. Té la paraula tinent alcalde Joan Creus.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Bé, com ja vam aprovar el ple de setembre del 24, portarem dos punts d'aquest ordre del dia per fer l'aprovació definitiva. El primer que volem fer és agrair als serveis tècnics per haver fet possible que en aquest període de 4 mesos haguem aconseguit adjudicar dues licitacions tan importants com són aquestes. Ja ho vam recordar en aquell ple, ha sigut el ple on s'ha mobilitzat més recursos municipals de tota la història de la democràcia i, per tant, de tota la història del nostre municipi. En aquell ple vam aprovar per valor de 7,6 milions d'euros i ara hem estat capaços en aquests mesos d'adjudicar i avui de manera definitiva aquests dos punts, aquestes dues obres. En aquest punt portem l'adjudicació definitiva de les obres per a la construcció d'un nou equipament al Parc de Colobrers. Com diu el títol, hi ha dos lots, el lot 1, l'edifici de vestidors i serveis, i el lot 2, la piscina municipal descoberta. I això, com dèiem, va estar aprovat inicialment al setembre del 24 i suposa, evidentment, una millora més que important en les instal·lacions esportives del nostre municipi i s'ha dissenyat amb l'objectiu de dotar la vila d'un espai modern, funcional i adaptat a les necessitats dels usuaris i usuàries. Després del procés obert de licitació, s'ha determinat adjudicar el lot 1 a l'empresa Elecnor Servicios y Proyectos per un import de 1.431.531,48 € sense IVA, amb una garantia addicional de 36 mesos i 48 mesos de manteniment, i el lot 2 a Roig Construcciones y Servicios per un import de 1.430.409,27 € sense IVA amb les mateixes condicions de garantia i manteniment. Aquest projecte, doncs, amb un cost total de gairebé 3,5 milions d'euros i ben inclòs, ens permetrà avançar en la millora de les nostres infraestructures esportives, oferint un nou espai que de ben segur esdevindrà un referent pels ciutadans i ciutadanes. Amb això confiem que aquesta adjudicació permeti iniciar les obres amb totes les garanties i complir amb els terminis establerts per tal de poder gaudir ben aviat d'aquest nou equipament. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Alguna intervenció? Bé. Ah, perdó. Pues té la paraula la regidora Olga Arpal, del grup de Junts. Disculpa.
Bon vespre. Res, poc a dir, només comentar que estem contents de que per fi s'hagi adjudicat la construcció de la piscina i bueno, també que confiem que el 2026 podem gaudir d'ella, que ja portaven temps esperant. I també estem contents que hem vist que s'ha adjudicat per un import uns 100.000 euros menys del que teníem pressupostat i per tot això doncs, bueno, votarem a favor. Gràcies.
Gràcies, regidora. Alguna intervenció? Va, doncs passem així a les votacions. Vots en contra de l'adjudicació? Abstencions? S'abstén el grup municipal d'Esquerra i la CUP. Vots favorables? La resta. Passem al Punt número 11. Aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de neteja d'escoles, edificis municipals i equipaments esportius del municipi de Castellar del Vallès. Té la paraula el regidor i tinent d'alcalde, Pepe Leiva.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre. Per acord del ple en sessió de data 21 de desembre del 2021, es va aprovar l'adjudicació del contracte de servei de neteja d'escoles, edificis municipals i equipaments esportius de Castellar del Vallès. Aquest contracte permet la possibilitat de prorrogar-ho, per lo que avui portem a ple la primera pròrroga del contracte a l'empresa La Bruixa Neteja Generals i Manteniments per la contractació del servei de neteja d'escoles, edificis i equipaments esportius del municipi, per una durada d'un any, a comptar a partir de l'1 de febrer del 2025 i fins al 31 de gener del 2026. Gràcies.
Gràcies, regidor. Li passem la paraula a la regidora Susan Galí, d'Esquerra Republicana.
Gràcies, bon vespre. Recordem que el juny de 2021 Esquerra Republicana ens vam abstenir en l'aprovació del contracte de servei de neteja perquè s'excloïen criteris com prioritzar empreses d'inserció laboral en cas d'empat. A més, moltes de les millores responien a necessitats vinculades a la pandèmia, necessitats que ja vam advertir que quedarien obsoletes. Aquest és un model de contracte tipus millorable. El contracte afecta àmbits molt sensibles com escoles, edificis municipals i equipaments esportius. Tot i que entenem que l'equip de govern considera els serveis prestats fins ara satisfactoris, ens agradaria conèixer en detall com s'ha controlat i avaluat el compliment d'aquest contracte. Per això demanem explícitament disposar dels informes i documents relatius al seguiment fet per part de l'equip de govern. També esperem que, abans que s'esgoti aquest any de pròrroga, es treballi per millorar la futura licitació, implicant treballadors, usuaris i altres col·lectius que puguin aportar valor. Aquest procés no s'hauria de deixar per a l'últim moment i sol·licitem que els altres grups del consistori tinguem veu en la definició de les clàusules per assegurar un procés més plural i beneficiós pel municipi. Des d'Esquerra Republicana votarem a favor d'aquesta pròrroga per la necessitat de continuar el servei, confiant que aquest temps extra servirà per garantir un contracte de neteja més complet, just i participatiu. Moltes gràcies.
Gràcies, regidora. Alguna intervenció més? Té la paraula el regidor Pepe Leiva.
Sí, gràcies, alcaldessa. Sí, s'està treballant en el proper contracte, inclús avançar-li que està prevista també fer en breu una modificació del propi contracte per modificar serveis que ja estaven inclosos i en breu es farà aquesta modificació. El que passa que el volíem fer després de signar la pròrroga. Gràcies.
Molt bé, gràcies, regidor. Passem així a les votacions. Vots en contra d'aprovar aquesta primera pròrroga del contracte del servei de neteja. Abstencions. S'abstén la regidora de la CUP. Vots a favor. La resta del consistori. Moltes gràcies. Passem així al punt número 12, adjudicar el contracte d'obres d'ampliació de l'Institut d'Escola Sant Esteve. Torna a tenir la paraula el regidor i tinent d'alcaldessa, Joan Creus.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com en el punt anterior, de fet, també va ser aprovat inicialment el ple de setembre del 24. En aquest cas, els agraïments a l'equip tècnic i jurídic de la nostra casa i sumo també els del Departament d'Educació per una qüestió doble, no? En el finançament, el Departament d'Educació, donada la situació dels darrers mesos, doncs, podia no haver respectat el 90% del finançament com s'havia acordat inicialment el conveni del 2020, i sí que es va voler mantenir, i per tant, en aquest finançament per part de l'administració local, en el nostre cas, finançarem un 10% d'aquesta adjudicació. Per tant, en aquest punt portem a adjudicar el contracte d'obres de l'ampliació de l'Institut Escola Sant Esteve, un projecte essencial per atendre les necessitats educatives i de creixement de la comunitat educativa de la nostra vila. Després del procés de licitació, amb la participació de diverses empreses, la mesa de contractació ha proposat adjudicar aquestes obres a l'empresa Rogassa Construcciones y Contratas com a millor oferta. L'adjudicació es fa per un import de 2.906.072,87 € sense IVA, 3 milions i mig amb IVA, inclou una millora de 36 mesos de garantia addicional i 48 mesos de manteniment. Aquest projecte és un pas important, com dèiem, per garantir unes instal·lacions modernes i adequades a les necessitats de la comunitat educativa del Sant Esteve. Esperem que amb aquesta ampliació sigui una realitat ben aviat i que permeti millorar el benestar i les oportunitats dels nostres infants i joves. Per aquest motiu, proposem que es voti favorablement aquesta proposta. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Intervencions? Bé, doncs passem a votar aquest punt. Per tant, vots en contra d'aquesta adjudicació del contracte d'obres d'ampliació de l'Institut Escola Sant Esteve? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem, doncs, al punt número 13, aprovar les noves tarifes del taxi per l'any 2025. Té la paraula el regidor Aleix Canalís.
Bon vespre a tothom. Moltes gràcies, alcaldessa. Avui portem, com bé és habitual al plenari de gener de cada any, l'aprovació de les tarifes del taxi de la nostra vila a instàncies de l'Associació de Radiotaxi Castellà. Concretament, com fem cada any, per una banda, aprovaríem els preus, les tarifes dels serveis urbans, que es fan en coordinació a través d'un conveni intermunicipal amb diferents ajuntaments del Vallès Oriental i Occidental. I, per altra banda, també aprovaríem les tarifes dels serveis interurbans, que es fan a instàncies de, diguem-ne, aplicant les tarifes que es preveuen l'ordre del Departament de Política de la Generalitat, de Política Territorial i Mobilitat de la Generalitat. Per tant, la nostra proposta seria aquesta, aprovar per una banda les tarifes proposades a través del conveni intermunicipal i per l'altra a través de les que proposa la Generalitat a través de la seva ordre en aquesta matèria. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Intervencions? Té la paraula la regidora Núria Ribell del grup d'Esquerra. Quan vulguis, Núria.
Bona nit, alcaldessa. Bona nit a tothom. El servei de taxi del nostre municipi es regeix pel conveni signat aprovat al plenari de l'abril del 2018. Castellà del Vallès es va sumar a altres municipis inclosos en el conveni de coordinació intermunicipal per l'àrea de prestació conjunta del Vallès Occidental i Oriental per prestar aquest servei dins un àmbit territorial definit i operant amb les mateixes tarifes. Per tant, entenem que la nova tarifa compleix aquests requisits. Però aprofitant que parlem del taxi, m'agradaria fer una reflexió. És fonamental vetllar perquè el taxi, un transport públic a demanda, pugui ser accessible per a totes les persones amb mobilitat reduïda al nostre municipi. Actualment només hi ha un taxi adaptat a Castellà del Vallès, però aquest no compleix al 100% amb els requisits necessaris per garantir l'accés còmode i segur de totes les persones amb algun tipus de discapacitat. Els vehicles adaptats han de complir amb unes normes específiques, com ara disposar de prou espai per la cadira de rodes, rampes o sistemes d'ancoratge. I han de ser accessibles també per a persones amb altres tipus de discapacitat. Això crea una situació d'exclusió per a aquelles persones que depenen d'aquest servei per a la seva mobilitat diària. Seria bo trobar subvencions perquè la flota disposi d'un vehicle adaptat que compleixi els requisits abans esmentats.
Gràcies, regidora. Més intervencions? Vale, doncs té la paraula l'Aleix Canalís, quan vulguis, Aleix.
Sí, en relació a aquest comentari, em tinc pendent poder parlar directament amb el taxista que és titular de la llicència per veure exactament quines són les mancances que exposa la regidora. Entenem que és un vehicle adaptat que va bé per la immensa majoria de les cadires, bueno, amb la major part de les cadires, i si hi ha algun problema concret per alguna tipologia de cadires, doncs mirem de solucionar-ho. D'acord? Estem.
Gràcies, regidor. Així doncs, si no hi ha més intervencions, passaríem a la votació. Portem a la votació aprovar les tarifes del taxi 2025. Vots en contra? Abstencions? Vots favorables? S'aprova per unanimitat. Passem ara al punt número 14, que és l'aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Li torno a passar la paraula al regidor Aleix Canalís. Aleix, quan vulguis.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa, de nou. Avui portem a la consideració del ple l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el PAMUS, de Castellà del Vallès. Aquest pla representa un full de ruta estratègic i compromès amb el nostre futur com a municipi sostenible, inclusiu i segur. El nostre municipi ha estat un referent en l'àmbit de la sostenibilitat des de la signatura del Pacte de Mobilitat Sostenible l'any 2011. El pla actual actualitza el pla anterior, que va finalitzar la seva vigència fa uns mesos, i respon als reptes socials, econòmics i ambientals del segle XXI, alineant-se amb les normatives de la Llei del Canvi Climàtic i amb les directrius nacionals de mobilitat de Catalunya. Aquest pla és el resultat d'un treball intens i coordinat que s'ha desenvolupat durant els darrers mesos. Vull expressar en aquest punt el meu més sincer agraïment a l'equip tècnic redactor, liderat per la consultora Alomon SL i Mobility by Cycling Friendly, així com a l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Vial, a Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona. Sense el seu esforç i dedicació, avui no seríem aquí. També vull destacar la col·laboració del conjunt dels serveis tècnics municipals i en especial de l'àrea de Territori i Sostenibilitat i concretament a la Marina Muntada pel seu lideratge en aquest tema, que ha estat fonamental per garantir l'alineació d'aquest pla amb els objectius municipals. Una peça clau en l'elaboració del promus del pla ha estat el procés de participació ciutadana, que ha permès integrar les perspectives, preocupacions i propostes de diferents sectors de la nostra vila. Durant els darrers mesos s'han realitzat reunions amb entitats, trobades amb agents socials i s'han també dut a terme diverses taules de mobilitat i trobades específiques amb els grups municipals per poder tractar sobre el contingut d'aquest pla. Així mateix, en el seu inici es van realitzar unes enquestes dirigides als residents per entendre millor els seus hàbits i les necessitats en matèria de mobilitat. Gràcies a aquestes aportacions hem pogut dissenyar un pla que reflecteix la realitat de Castellà amb propostes adaptades al nostre entorn i compromeses amb els valors de la sostenibilitat i la inclusió, com deia. En aquest context, el pla té la missió de redefinir la mobilitat al nostre municipi amb l'horitzó d'un entorn més accessible, saludable i cohesionat. I per assolir aquest propòsit es fixa un conjunt d'objectius, concretament 5 de principals. Per una banda, el de potenciar la mobilitat activa i accessible per a vianants i ciclistes. En segon lloc, fomentar la intermodalitat i l'ús del transport públic. En tercer lloc, reduir l'impacte ambiental mitjançant la gestió de la mobilitat motoritzada. En quart lloc, connectar el nucli urbà amb Sant Feliu i les urbanitzacions i els polígons industrials. I per últim, òbviament, educar i sensibilitzar la ciutadania en hàbits sostenibles en matèria de mobilitat. Així mateix, el pla recull un total de 8 paquets d'actuacions clau, valorades un tant alçat a l'engròs en uns 25 milions d'euros, en el conjunt d'aquestes actuacions, que van orientades a assolir objectius concrets. Per una banda, la consolidació de l'illa del centre i la renaturalització de l'espai públic, que té com a objectiu transformar el centre urbà en un espai destinat principalment als vianants. Es prioritzarà la conversió dels carrers, o proposa la priorització de la conversió dels carrers en plataformes úniques, la reducció del trànsit motoritzat i la creació de zones verdes i arbrades que permetin millorar la qualitat de l'espai públic del centre de la vila, vinculat amb una reducció del trànsit motoritzat. Per altra banda, pretén fomentar la mobilitat dels vianants de manera activa i accessible, mirant les voreres, els passos de vianants, incloent diguem-ne, facilitats per a la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda, etc. També es vol impulsar la mobilitat ciclista amb noves infraestructures que permetin la mobilitat per dins del municipi de manera segura i també la interconnexió amb les urbanitzacions i Sant Feliu del Racó. També l'adaptació del transport públic a les necessitats dels usuaris. En aquest sentit, es proposa revisar horaris i freqüències d'autobusos, tant els de les línies que cobreixen les línies urbanes com les interurbanes que ens uneixen amb Sabadell, Barcelona i Caldes i Setmanat en aquest moment. Implantar noves infraestructures de transport públic, ampliar el transport a demanda per promoure intercanviadors modals i també altres formes de mobilitat, com en bicicleta o vehicle compartit. El 6è punt també pretén reordenar la xarxa viària i de l'estacionament per reduir el trànsit de pas. En definitiva, el que es busca és que tots els vehicles que circulin pel centre urbà de Castellà ho facin d'una manera finalista i evitar el trànsit de circulació, el soroll, que n'hi diuen els tècnics, i que això incrementa tant les emissions com les molèsties dels veïns i persones que estan en l'espai urbà del centre de la ciutat. I per altra banda, i per últim, el setè punt seria la gestió de l'estacionament i la promoció dels punts de recàrrega en vehicles elèctrics. Tant l'estacionament regulat com el pàrquing municipal s'han de fer-hi un tomb per tal de poder optimitzar-ne el seu ús i per tant millorar les possibilitats d'aparcament al centre de la vila, així com també en aparcaments dissuasoris a l'extraradi del que és el casc urbà. I per últim, com deia, informar i educar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la mobilitat que ens ve, les noves necessitats i quin serà el futur de la mobilitat urbana, que necessàriament serà intermodal i que a poc haurem d'anar allunyant els vehicles de combustió i de tracció mecànica d'aquests entorns més habitables com és el centre dels pobles i ciutats. Per acabar, vull reiterar el meu agraïment a totes les persones i equips que ho han fet possible i espero poder comptar que aquest pla compti amb el suport majoritari dels grups municipals. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Intervencions per part del grup d'Esquerra Republicana. Té la paraula la regidora Dolors Ruiz. Quan vulguis, Dolors.
Gràcies, novament. Mobilitat sostenible. Sens dubte, aquesta és la gran resposta enfront als reptes climàtics i energètics. El trànsit a les ciutats, especialment en hora punta, provoca congestions, necessitats d'aparcament, augment de la contaminació, estrès. I, en canvi, el transport públic, anar a peu, amb bici o patinet, són exemples de mobilitat sostenible i saludable. Incrementar els mitjans de mobilitat sostenible i especialment reduir l'ús del vehicle privat són, sens dubte, la gran resposta enfront dels reptes climàtics i energètics. Per això avui, el grup d'Esquerra, volem destacar la importància de disposar d'un pla de mobilitat urbana sostenible per castellà que millori la qualitat de vida de les persones que viuen i transiten pel nostre municipi. Disposar d'un pla que realment sigui l'alternativa a la dependència del cotxe. El grup municipal d'Esquerra sempre hem lluitat per aconseguir alternatives de mobilitat sostenible i saludable. Ho avalen les mocions que hem presentat els últims 10 anys amb aquest contingut. També els compromisos dels últims 3 mandats, les declaracions en rodes de premsa, els articles d'opinió i els argumentaris que hem defensat als debats municipals, les nostres aportacions a les taules d'accessibilitat i especialment a les taules de mobilitat. Esquerra sempre hem defensat la necessitat de més i millors alternatives de transport públic. També la creació d'itineraris segurs, senyalitzats i atractius per anar a peu, amb bici o patinet. Hem valorat la pacificació dels carrers, els pàrquings dissuasius, el consum de proximitat, comercial, cultural i d'oci. El grup d'Esquerra Republicana sempre hem cregut que oferir una bona xarxa de transport públic seria la veritable alternativa a la necessitat, i ho subratllo, la necessitat d'ús del vehicle particular. Si llegeixen la memòria del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, la prediagnosi i la diagnosi i les aportacions dels veïns i veïnes de Castellà que vam participar a la taula de mobilitat, veuran que sempre es coincideix que la majoria dels desplaçaments es fan en cotxe per necessitat. La memòria, encertadament, descriu el nostre municipi, Castellà del Vallès, com multinuclear. Nucli urbà, Sant Feliu, Can Font, Can Avellaneda, El Balcó, Les Arenes, els aerosols A, B, C i D, 3 polígons industrials i altres disseminats. Sobre el terreny, la realitat és que hi ha un alt moviment en vehicles privats, varis cops al dia, per connectar entre aquests diferents nuclis i també per anar o tornar a diferents municipis. Un alt moviment en vehicle privat que genera congestions en els punts de connexió amb les carreteres de Sant Llorenç, Sentmenat, Sabadell i Terrassa. Amb aquest pla assenyala que aquest és el gran problema, el problema que cal solucionar si es vol donar resposta als reptes climàtics i energètics, per reduir les emissions, sí, però especialment per millorar la qualitat de vida castellà al nostre municipi, que és multinuclear. L'anterior pla de mobilitat urbana era com a mínim esperançador. Es parlava d'intermodalitat, de l'arribada del tren, però 10 anys després decepciona veure que de les 46 accions que recollia, només 23 han estat executades o adaptades i que les accions com el foment del transport públic i l'ús de la bicicleta s'han quedat sense implementar o a mig camí. Analitzant el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que es proposa pel 2025 fins al 2031, ens adonem que saben molt bé quin és el problema, però que no ens ofereixen una solució mínimament eficaç. Per fer una comparativa, ens ofereixen un got d'aigua per apagar un incendi. Considerem també que segueix perpetrant les desigualtats entre els habitants del nucli urbà i els de la resta de nuclis, com va passar al Pla d'Accessibilitat. I les persones que hi viuen continuen depenent gairebé de manera exclusiva del vehicle privat, la qual cosa va en contra dels principis d'una mobilitat sostenible. Per tant, vull deixar clar que el grup d'Esquerra compartim els objectius generals del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. No dubtem que els tècnics i les persones que han redactat aquest Pla de Mobilitat Urbana ho han fet amb la voluntat de millorar la mobilitat, però veiem que hi ha importants deficiències i un molt ampli marge de millora si es vol fer realitat un model de mobilitat urbana sostenible i equilibrat. Ara mateix considerem que la versió actual que avui porta en aprovació presenta mancances molt importants per arribar a assolir l'èxit en mobilitat sostenible. Moltes gràcies.
Gràcies, regidora. Vale, pues, per part del grup de Junts té la paraula el Lluís López. Quan vulguis, Lluís.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre. Bé, aquest és un tema molt complicat. Molt complicat de resumir, de comprimir en una sessió com la que tenim avui, perquè es parlen de moltes coses. Sí que hi ha una idea bastant definida del que és la mobilitat, però interactuen moltes altres qüestions de detall que, com dic, no fan senzill de poder tenir una argumentació que aplegui tot el que volem dir. De principi, el que sí volem fer és agrair, com no, la feina que s'ha fet per les diferents parts tècniques i poder tenir a les mans un pla de mobilitat que ens ajudi a copsar la situació actual on estem i cap a on hem d'anar. És cert que hem tingut, per aquesta complexitat del propi tema i de la documentació que ens ha arribat, hem tingut dificultat per poder aprofundir amb tots els detalls del document que se'ns presenta, que és el cap i a la fi, després de sessions participatives, sessions informatives amb els departaments tècnics i demés, el que anem és a aprovar un text, que és el que tenim a les mans. Per això se'ns fa una mica complicat poder valorar el detall i discutir sobre el que s'hi conté. I precisament sobre el contingut hi ha coses que compartim, naturalment, coincidim amb la voluntat, en l'esperit del text, amb allò on volem arribar, en tenir una mobilitat adient al nostre municipi, amb una qualitat en tots els sentits, amb la mateixa mobilitat i amb la qualitat de vida de la gent i amb la seguretat que la gent mereix. I, com deia, hi ha coses que compartim, d'altres que no les compartim i d'altres que ens generen dubtes. Sobre això últim, per exemple, si agafem com a referència un dels elements importants del pla, sobretot pel pes econòmic i la dotació econòmica, que és la mobilitat en bicicleta, un mode de transport no només sa, net, silenciós, sinó també que aporta, creiem nosaltres, qualitat al mateix municipi i que no acaba de tenir acollida a la nostra vila. Quan els documents del pla analitzen la situació actual, estem parlant de la part de diagnosi, mostren que hi ha coses com un aparcament de bicicletes a l'Escola de Música Torrebalada, que nosaltres creiem que no hi és. No sé si estava previst o havia existit i ha desaparegut. Però, bueno, tot i ser considerat un pol generador de mobilitat, l'Escola de Música, una valoració, per cert, que també creiem que s'ha de reconsiderar en part, ja que els punts generadors de mobilitat que es vincula a la instal·lació d'aparcaments de bicicletes, en aquest cas, però també vinculat a la resta de modes de desplaçament, no són només equipaments, aquests pols d'atracció, aquests pols generadors de mobilitat no són només els equipaments, dependències de l'Ajuntament, escoles o centres esportius, i és que si volem un ús quotidià de la bicicleta, que és l'exemple del que estem parlant, també s'han de considerar els eixos comercials o, per què no, els espais allà on hi hagi ara o en el futur aparcament de motos, per dir alguna qüestió, al nostre municipi. Creiem, seguint amb l'exemple, també s'explica que una bona part del recorregut delimitat per a bicicletes a la ronda és amb un carril protegit. És cert que hi ha un carril ciclable delimitat, però no és protegit, perquè un carril bici protegit consisteix en una calçada exclusivament reservada de bicicletes i en una separació física de protecció, tal com ens explica el Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya publicat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que el mateix text, el propi document, cita. Es proposa l'execució de diversos carrils bici protegits, que ens sembla perfecte, a diferents vies, que seran benvinguts, però cal confirmar que sigui realment un carril bici protegit, si és que realment estem parlant d'això, eh? Podem comentar altres dubtes, com la caracterització dels pendents, seguint amb l'exemple de la bicicleta. És un exemple que després podem extrapolar, no?, altres elements dels que es parla. Però la caracterització dels pendents, cosa que influeix directament en la patència o no de l'ús de la bicicleta, especialment quan la valorem no tant com un instrument per a fer esport, sinó com un mitjà de transport amb preferència sobre el cotxe. Entenem que molts pendents no s'han considerat adequadament atenent a un ús real i més generalitzat, que és el que es pretén. Tot això són detalls sobre una branca del contingut amb el que ens hem volgut detenir i que, si extrapolem, com deia abans, també ens plantegen dubtes sobre el que pot passar amb altres continguts que no arribem a copsar per la densitat de les dades i el volum del text a l'hora de fer la diagnosi. Anant ja no a la valoració, sinó mirant al futur, els objectius del pla, que com deia al principi, evidentment, també podem entendre com nostres, també tenim dubtes. El transport públic és un exemple del que observem dels documents i plànols, on es planteja, per exemple, la transformació de totes les parades en parades intel·ligents, i sí, només algunes. És cert que parlem de molts diners, que també urgeixen altres actualitzacions, com l'accessibilitat de les parades, que tenen mancances, però creiem que hem de ser ambiciosos i contemplar que les parades intel·ligents també aporten un plus d'accessibilitat. I aquí per nosaltres fem curt. Un punt on no fem curt, sinó que anem tard. Un altre exemple seria els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, els que els aparcaments en superfície. El pla contempla que haurien d'augmentar de 4, que tenim ara mateix, a 40, és a dir, 10 vegades més. I és que des de l'1 de gener del 2023 és una mesura obligatòria pels aparcaments de més de 20 places. Estem parlant d'una qüestió que es va aprovar amb el Reial Decret Llei de 2021, del 29/2021, del 21 de desembre, és a dir, fa 3 anys i no s'ha complert. Un altre tema molt bàsic, molt elemental, són les voreres. I se'n va parlar d'això a les sessions de participació. A més d'haver-hi moltes intransitables, amb amplada insuficient, superfície irregular, hi ha moltes zones on n'hi existeixen. Un exemple conegut és el cas de zones de Sant Feliu, urbanitzacions, però que també a molts carrers del mateix nucli de Castellà també s'hi dona. A la diagnosi, les voreres apareixen com a objectius complets d'anteriors projectes. Entenem que dins del que hi havia programat en el seu moment, fet que sembla que ens hagi de complaure, però no en relació a la realitat del municipi. I, novament, en aquest nou pla trobem a faltar un aprofundiment amb més concreció en aquest aspecte a les zones amb més mancances i amb més urgències. Aquesta és una assignatura que en els mandats que porten encara tenen pendent i aquí sí que parlem d'una accessibilitat molt bàsica, elemental i imprescindible per a moltes persones només en posar un peu a fora de casa seva. S'ha de millorar i reordenar l'aparcament, tema d'encat. Vostès insisteixen que no hi ha problemes d'aparcament, tot i haver-se detectat aparcaments indeguts, per exemple, en guals als carrers on hi ha una ocupació del 100%. Però com que no ens posem d'acord amb aquest tema, doncs seguim. Amb més coses, precisament, al fil d'això, un apunt sobre altres idees que queden a l'aire, que ens manca contingut sobre elles i que han sortit a les sessions de treball, com és el problema que comentàvem de respecte a la normativa de trànsit en aparcament, però també en velocitat a les vies del municipi, o l'ús inadequat de bicicletes i patinets elèctrics, sobre els que ja n'hem parlat en altres ocasions amb membres de l'equip de govern. Per cert, sobte que no aparegui cap desplaçament en patinet elèctric a l'enquesta ni als aforaments realitzats durant els treballs de camp. Igual que podríem debatre llargament sobre els nivells de contaminació, si arribem als llindars legals o no, o si estem disposats a acceptar certs nivells encara que estiguin per sota dels màxims legals. Per anar acabant i centrant-nos en les propostes a futur, el seu calendari, accions a la millora de la mobilitat i la solució de problemes i disfuncions, hem de dir que hi ha moltes propostes d'anàlisi, planificació, estudis, que ens porten a la conclusió que s'han de millorar moltes coses i que s'ha de fer molta feina. Però també ens manca més aproximació al detall i més ambició. És una llàstima fer curt en algunes coses i poder completar un pla que no sigui més agosarat amb tanta informació apareguda. Després de la diagnosi ens faltarien més mesures o propostes i amb prou concreció com per poder valorar que el document que tenim al davant és el que Castellà necessita. I aquestes mesures, que són les que trobem a faltar en general, és possible que no hi siguin ara perquè es concretin després. I això, alhora, també ens aboca un altre punt clau per a nosaltres, perquè es preveu que sobre mobilitat existeixin a nivell polític i tècnic sessions d'informació i debat cada 3 mesos, però només per a l'equip de govern. Per a l'oposició, aquestes sessions d'informació i debat seran cada 2 anys. De cada 8 que en facin vostès, perdó, nosaltres només en tindrem una. I al respecte, vostès ens remeten a les trobades de la taula de mobilitat, que és un òrgan de participació ciutadana, però no eminentment política. Amb aquesta freqüència, per poder disposar d'informació i poder debatre sobre accions de mobilitat per als partits de l'oposició, ens trobem en desavantatge i nosaltres estem en total desacord. Per tot plegat, el nostre vot serà en contra de l'aprovació d'aquest pla de mobilitat, aquest que és el que vostès presenten. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Té la paraula la Marga Oncins, del grup de la CUP.
Gràcies, alcaldessa. Bon dia a tothom. Nosaltres reiterem que no hem tingut temps per fer un estudi a fons. Sí, és cert que s'han fet taules de mobilitat i hi ha hagut participació ciutadana, però l'estudi final amb tot el patracol de documentació no l'hem tingut fins fa ben pocs dies. I tot i que podem oferir una resposta ferma, una resposta treballada, responsable, ens hauria agradat disposar de més temps per poder estudiar més a fons un document tan important com és aquest. Diuen a l'inici del pla, si agafem el resum executiu, que pretén impulsar mesures orientades cap a la mobilitat activa amb l'objectiu de reduir emissions i fomentar formes de transport més sostenibles. Tanmateix, creiem que és essencial contextualitzar aquesta proposta en la realitat actual de Castellà del Vallès. Per tant, en primer lloc, desenvolupar polítiques de mobilitat que redueixin les emissions. Parlem, doncs, d'emissions. El pla basa les seves conclusions sobre la qualitat de l'aire en mostrejos realitzats durant 2 dies al novembre del 21. En 2 dies es veu que es té prou per poder concloure que la qualitat de l'aire a Castellà és força bona. En sèrio? Aquesta dada és un insult a la intel·ligència de les persones amb 2 dits de seny i que saben pensar amb esperit crític. Per mi, com a científica, és inadmissible, és absolutament inadmissible que es validin resultats amb una mostra tan limitada. Contestes això a selectivitat i et suspenen. És la primera mostra que ens fa veure que aquest pla no s'ha fet bé. Dir que un mostreig de 2 dies és vàlid per determinar la qualitat de l'aire de Castellà no té cap tipus de credibilitat. No entenem per què la Diputació, que és qui ha fet el pla, no ha tingut en compte dades més recents i completes, com per exemple l'informe de la monitorització de la qualitat d'aire de Castellà de fa tot just un any, que es va lliurar a l'Ajuntament el gener de 2024 i que va constar amb un seguit de mostres entre el maig i el novembre de 2023. Aquest pla el vau demanar vosaltres a la DIVA i no surt referenciat al PEMUS. Potser entenem la raó. I la raó és que s'hi diuen coses en aquest pla de qualitat de l'aire de Castellà que no els deu agradar d'escoltar. Una de les coses que s'hi diu és que l'ozó supera el màxim diari de, supera el màxim de 120 micrograms metre cúbic 25 vegades exactes. És un pla que contempla 3 punts de mostreig i en 2 d'aquests 3 punts de mostreig es supera 25 vegades el límit de 120 micrograms metre cúbic. No sabem si aquest 120 és durant el temps de mostreig o s'ha fet l'extrapolació un any. El Reial Decret 102/2011 de 28 de gener, relatiu a la millora de qualitat de l'aire, Reial Decret que tampoc s'ha referenciat al PEMUS, diu que el valor objectiu és aquest, 25, o sigui, no es poden superar més de 25. Per tant, si mirem aquests 25, diu, estem perfecte, estem al límit, quasi, no? Estem al límit. Doncs no, no ens podem sentir satisfets, perquè si en lloc del límit del Reial Decret agafem els límits, els valors límits de l'Organització Mundial de la Salut, parlen de 100 micrograms i diuen que no es poden superar mai. Per tant, si tenim en compte que un dels punts de mostreig és davant del Sant Esteve, ens hem de preguntar quantes vegades els alumnes de l'escola Sant Esteve s'han trobat amb concentracions d'ozó per sobre dels 100 micrograms metre cúbic. Segons els valors guia anuals també recomanats per l'OMS, tenim que els òxids de nitrogen directament relacionats amb el transport no poden superar els 10 micrograms metres cúbic i els 3 sensors ens capten valors de més de 22, més de 23 i pràcticament 19. És a dir, doblen els valors de l'OMS. I les partícules, que les partícules també estan directament relacionades amb el transport, sigui elèctric o sigui de combustibles fòssils, perquè tots els pneumàtics es desgasten pel fregament, l'OMS parla de 5 micrograms metre cúbic i els 3 sensors capten nivells de 10, 11 i 10. Per tant, la qualitat de l'aire castellà no ho és gens de bona. Davant de tot això, se'n poden fer dues observacions. Una, que estic falsejant les dades, no? I que el Reial Decret ens marca en valors de 40 pels òxids de nitrogen i de 25 per les partícules, per tant, entrem dins dels límits. Però crec que aquí, la gent que estem en aquesta sala, tots sabem que el Parlament i el Consell Europeu han arribat a un acord polític per fixar uns límits molt més estrictes pel 2030, límits que van molt més d'acord amb el que està dient l'OMS que no pas amb el que diu el Reial Decret. Aquests límits s'hauran de posar, o sigui, s'hauran de complir ja 2030, que és d'aquí 5 anys. D'aquí 5 anys els òxids de nitrogen s'hauran de veure reduïts de 40 a 20, ja no complim. I el de partícules de 25 a 10, complim pels pèls. Per tant, tenint en compte tot això i que un dels principis inspiradors de la llei de mobilitat, el darrer del punt dels quals és complir els tractats internacionals vigents, si tenim en compte això, d'aquí 5 anys no estarem complint. Per tant, anem tard. Molt tard. Una altra de les qüestions que em podeu dir és que perquè faig servir els valors de l'OMS, que si ens fixem en els valors del Reial Decret, no estem tan malament, els de l'OMS són els que valoren exclusivament o de manera molt prioritària la salut de les persones i crec que aquí el que estem valorant tots i el que realment ens importen són la salut dels ciutadans i ciutadanes de Castellà. Una altra cosa que també em podeu dir és que els valors anuals són molt més estrictes. Si ens basem en el Reial Decret i ens fixem en els valors diaris, tampoc estem tan malament, no els superem. No, perquè l'exposició a llarg termini a la contaminació atmosfèrica és molt més important per la salut de les persones que no pas els pics de curta duració. Per això ho comparem amb la mitjana anual. En segon lloc, les mesures per reduir emissions no poden anar deslligades, com tots sabem i crec que s'ha repetit diverses vegades, de l'ús de mitjans de transport més sostenibles, que també és un dels objectius del pla. Doncs molt bé, parlem d'aquest ús de mitjans de transport més sostenibles. Més asfalt significa més vehicles. Com més gran és una carretera, més capacitat té i, per tant, més cotxes hi circulen. I crec que tots ja estem d'acord. On s'hi veu la sostenibilitat aquí? Enlloc. Els vehicles de motor, i això també ho reconeixen en el PEMUS, són una font significativa de contaminants atmosfèrics als nuclis urbans, partícules en suspensió, òxids de nitrogen, monòxid de carboni, compostos orgànics volàtils. En aquest sentit, veiem una incoherència en les a les polítiques municipals en quant a transport i mobilitat. Mentre s'està parlant del quart cinturó com a prioritat, el tren continua sent una promesa buida. El perllongament de la línia S2 a Castellà, previst des del 2006, ha quedat relegat a l'oblit. El apartat 4 d'objectius del PEMUS és un apartat una mica confós i complex de debò d'entendre i de llegir, perquè hi ha barrejats objectius, actuacions, temporització. És una elaboració molt poc elegant que fa difícil la seva comprensió. Tot això, en aquest punt 4 hi ha un paràgraf que diu que els ferrocarrils, llegeixo textualment perquè crec que no té pèrdua, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han adjudicat l'estudi de viabilitat per prolongar la línia S2 entre Sabadell i Castellà del Vallès, no obstant, aquesta adjudicació no garanteix l'execució de la prolongació. O sigui, i en tot cas la seva implantació no coincidiria amb la vigència del PEMUS. Torna a ser el mateix de sempre. No volen apostar pel tren, però tampoc volen dir que no aposten pel tren. No fos cas que si es decanten per una opció i sortíssiu perdent votants. Fem una mica de memòria. L'anterior alcalde va estar prometent l'extensió de la línia S2 des de 2010. Aquesta infraestructura està prevista en el Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, aprovat definitivament el juliol de 2006. L'abril de 2008, l'empresa pública de la Generalitat, Gestió d'Infraestructures S.A., va licitar l'assistència tècnica per la redacció de l'estudi informatiu del perllongament de la línia de ferrocarrils a Castellà. Al març de 2010, aquest mateix Departament de Política Territorial i Obres Públiques va sotmetre informació pública a l'estudi informatiu del perllongament de la línia, tram que inclou dues noves estacions, el Pla de la Bruguera i el Centre Urbà. Al març de 2012, la Direcció General del Transport Terrestre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques va fer públic l'acord d'aplicació del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental del projecte de perllongament. El Pla Específic de Mobilitat del Vallès en l'apartat 3.2 de Mobilitat en Transport Públic reconeix Castellà del Vallès com un dels municipis més importants sense cobertura ferroviària. Per què he dit tot això? Perquè tot i això, tots aquests precedents, encara ni tenim tren, ni se l'espera, ni s'està fent absolutament res perquè arribi. Volen realment disminuir les emissions de contaminants a l'atmosfera? Volen realment tenir uns mitjans de transport més sostenibles? Doncs per què no aposten decididament pel tren? Està clar el per què, perquè val molts diners i no hi ha la valentia política d'anar-los a demanar a qui toca. I ara els és fàcil, tots són del mateix color. Van a demanar diners pel quart cinturó, sí, però pel tren no. Altres qüestions. Es parla de pacificar el centre perquè la gent camini. Quin centre? L'únic centre que està pacificat són tres carrers, Montcada, Salaguadilla i el del carrer de l'Hospital. I sí, bé, la zona de la Major, però això no és pacificar el centre urbà. Dieu també en aquest PEMUS que alguns dels carrers del centre urbà s'han convertit en plataforma única i dieu, proporcionant una major prioritat i seguretat al vianant davant del vehicle privat. Això no és cert. Quina seguretat tenen ara que no tinguessin abans les persones que passegen pel carrer Major? Cap. Es troben pitjor, tenen una seguretat pitjor, perquè ara és tot continu, els nens petits no saben on s'acaba la vorera. Els vehicles no els han aturat. Un carrer de plataforma única on no es prioritzi de manera absoluta l'ús per part dels vianants no serveix per res. I pel carrer Major continuen passant els vehicles com passaven abans de ser plataforma única i continuen aparcant. Amb l'inconvenient que com que no notes la vorera, t'hi enfiles a sobre i per tant en molts casos la vorera es veu encara més reduïda. Després, en quant a la bicicleta, dieu que el municipi disposa també textualment, d'uns 67 quilòmetres i mig destinats a la convivència de la bicicleta i altres modes de mobilitat. A veure, és una xifra una mica tramposa, no us sembla? Les bicicletes van pel mateix carrer que els cotxes i no en poques ocasions, i els que hem pogut fer ús de la bicicleta ho sabem, els conductors fan accions molt perilloses per la integritat de les persones que van en bicicleta. Perquè fem nosa, les bicicletes fan nosa pel carrer i tampoc tenen prioritat absoluta davant dels vehicles. S'ha volgut dissimular, però vosaltres mateixos en el PEMUS reconeixeu que les vies ciclistes no ofereixen condicions suficients de seguretat per utilitzar-les. També es posa molt d'èmfasi en que la gent ha d'acostumar-se als llocs caminant i no tothom pot caminar. Haver d'aparcar lluny per afavorir que la gent camini no és una mesura de sostenibilitat, és un fracàs en la gestió de les places d'aparcament. I un darrer apunt, que no té res a veure amb el pla, però que l'afecta moltíssim i l'influeix molt. Se suposa que quan es fa un treball, es demana un treball, un projecte, un pla, una avaluació, quan hi ha el retorn, l'organisme que l'ha demanat en fa una revisió. En aquest cas, ni la Diputació ni l'Ajuntament l'han revisat. No hi ha hagut una revisió. No ens creiem que un pla així hagi passat els controls de qualitat de la Diputació. Qui se l'ha mirat a la Diputació i l'ha donat, i aquí a l'Ajuntament i l'han donat per bo? Se suposa que hi ha un assessorament lingüístic. Hi ha apartats sencers, com he comentat el 4, que estan absolutament desorganitzats. Però és que també hi ha altres apartats, els paràgrafs dels quals tenen una redacció del tot incorrecta. El punt 3.1.4, i ho recordo perquè és el número PI 314, el punt 3.1.4 es llegeix i és de vergonya aliena, perquè hi ha frases sense acabar. Literalment, hi ha una frase que parla dels instituts de castellà que fan els mòduls de formació professional mòdul dual, que està sense acabar. I el llegeixes i et quedes amb les ganes de saber què els hi passa als instituts de castellà, perquè la frase no acaba. Hi ha frases que directament no s'entenen. Faltes d'ortografia arreu. Per exemple, quan de temporalització posat amb T com si fos de quantitat. Manlleus del castellà també nombrosos. Per exemple, el gerundi, que està mal usat sempre que és gerundi de posteritat. Val? Doncs, manlleus del castellà nombrosos. És una feina molt mal redactada. Tornant a l'institut, jo no accepto als meus alumnes de batxillerat un treball així de mal redactat. Els hi faig tornar a repetir. A part, també crec que tots hi estarem d'acord, que un ús tan incorrecte del llenguatge li resta tota credibilitat. I ens sap molt de greu veure com l'administració pública catalana té aquest poc interès en l'ús correcte del català. Ens sap molt greu veure com el suport de l'administració pública catalana al català és tan minso. En conclusió, per tot el que hem exposat, deficiències metodològiques, lingüístiques, els punts que ja he anat explicant, considerem que aquest document no compleix els estàndards mínims de rigor i qualitat que es requereixen per una eina d'aquesta importància. Creiem que aquest pla hauria de ser retornat a la DIVA perquè el revisin, perquè el refacin amb totes les correccions pertinents. D'aquesta manera, doncs, el nostre vot no pot ser favorable. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Li passem la paraula al regidor Miquel Vilanova, de la Toca, quan vulguis, Miquel.
Gràcies, alcaldessa. Des de la Toca, volem agrair el gran treball realitzat per l'equip redactor del Pla de Mobilitat Urbà Sostenible, el PEMUS, la consultora Almon, Mobility Cycling i, com no, els tècnics de l'Ajuntament i, en concret, la senyora Marina Muntada. Es posem aquí el nostre desacord amb l'equip de govern per al desenvolupament d'aquest pla i amb la poca informació rebuda al nostre grup, una breu reunió, una reunió telemàtica d'alguna més d'una hora i els últims 10 dies hem tingut l'oportunitat de tindre el pla que avui portem a aprovació, un best-seller de més de 1.000 fulles que a finals de febrer tindrem revisats en la seva totalitat. En general, la nostra queixa és la poca voluntat de comunicar i deixar participar a la resta de grups. Ara toca castellà, voldríem saber, era i és necessari aquest majestuós pla si tenim en compte que prop de la meitat del pla anterior no està desenvolupat? Quin import aquest pla? Cosa econòmic. Com i qui ho liquida? Ja coneixem que la Diputació de Barcelona va adjudicar la redacció del pla el 3 de juny del 2022 a les empreses Almon i Mobility. També sabem i coneixem que tenim l'obligació de presentar i tindre aquest pla, però volem que sigui real i beneficiós pels nostres vilatans i vilatanes. Entrarem en un parell d'exemples de criteri propi de lo revisat, de la part revisada. Parlem d'estudis ambientals, illes peatonals, zones de baixes emissions, etc. Molt bé, perfecte. Venim avui aquí al ple o en un debat parlamentari, escrivim, llegim, votem i que bonic queda. Però sortim al carrer i resulta que tenim un poble que per aparcar fem més quilòmetres que per al trajecte realitzat en una gran majoria de dits desplaçaments. Com a exemple, i sense anar més lluny, aquest passat diumenge, entre les 2 i les 14 hores i les 14:45, un mateix vehicle va pujar al carrer Lleida 17 vegades. I, evidentment, no només el carrer Lleida, els diferents carrers que envolten, buscant aquesta maleïda plaça de pàrquing. Pregunto jo, quants cotxes ens veuen obligats, sobretot a la tarda i nit, cada dia i els caps de setmana, repetidament, a fer aquesta búsqueda d'aparcament? Quant combustible es crema? Quanta contaminació ambiental? Quin risc d'accidents afegim? Què fem? Seguim escrivint, seguim cobrant els impostos als vehicles de tracció mecànica, que aquest any 2025 estan pressupostats amb 1.648.000 euros, i en els 10 últims anys, 2015-2025, hem recaudat, l'Ajuntament ha recaudat un import de 17.355.800 euros, o es posem solucions? Solucionem? Fem uns espais o construïm unes places de pàrquing indicades a l'entrada de la vila, llocs on anar directament i estacionar, i després podrem parlar d'illes peatonals, bicicletes, i automàticament les emissions baixaran. No creiem que faci falta un pla tan ampli i solucionar les coses que realment necessitem que se solucionin. Per no allargar-me, tot i creure fermament amb el que detallo, els diré que en aquest pla no consta, i tampoc ningú ens ho ha preguntat, perquè, per exemple, el TEP, el carrer Solsonès, en el polígon, alguns dels nois tenen una mobilitat reduïda. Arriben morts des de la parada del bus que hi ha a l'entrada de Sabadell fins al TEP. Molts d'aquests nens o joves venen d'altres llocs, venen amb tren, arriben molguts. Què passa amb 15 o 20 famílies que tenen que fer el desplaçament ells a portar el jove amb el risc, el gasto incontrolable de combustible de tota la quantitat de moviments que fem, i que realment podríem haver parlat amb bus, igual que s'està mirant el C4 de les urbanitzacions, per aviam si es pot fer una parada més a prop del col·legi, del TEP. No ho veig tan complicat, però per això deriva en que nosaltres els demanem a l'equip de govern, i esperem que, tal i com diu el punt 7 sobre el seguiment del PEMUS, en concret en el punt 7.1.2, el pla ha de ser informat i debatut tant per al govern actual com per als grups de l'oposició. Nosaltres, sent una cosa del poble i no veient-ho clar, aquesta vegada votarem en contra. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Entenc que el regidor vol fer la rèplica. Quan vulgui, Aleix.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Sincerament, no sé per on començar, o sí que ho sé, diguem-ne. M'admira profundament la passió que ha aixecat aquest pla de mobilitat sostenible entre els senyors regidors de l'oposició, tenint en compte el silenci sepulcral i les no aportacions que molts dels grups municipals han fet durant les sessions participatives. Que el grup d'Esquerra digui que aquest té unes mancances extraordinàries, les han fet arribar en algun moment de tota la tramitació. Les mancances extraordinàries, sí, ja em diran en quin moment exactament i en quin format, perquè no em consten, almenys en les sessions en què jo he estat present, que des de l'inici d'aquest mandat han estat totes. Aspectes que grinyolen i tendeixen a tenir un punt populista, des del meu punt de vista, i entenc el context en què ens trobem, en un pla de mobilitat que normalment aquest tipus de documents s'aproven per unanimitat, però entenc que el context actual doncs fa que tothom hagi de començar a moure la cua per marcar perfil propi. El que sí que no podem permetre és inconcrecions, mitges veritats o frases més o menys malintencionades per posar en dubte la feina que s'ha fet des de la Diputació i de les consultores que ha contractat la Diputació. Per una banda, una cosa que em preocupa és dir, tal qual, que la qualitat de l'aire de Castellà és dolenta. Això concretament, òbviament no tinc els coneixements tècnics que la professió doncs, de la marca Onzins té, degut a la seva formació, però sí que el que puc afirmar rotundament és que els paràmetres de la qualitat de l'aire de Castellà estan per sota dels llindars legals en pràcticament tots els components que s'analitzen. Per exemple, fa referència al diòxid de nitrogen, les partícules amb suspensió de 2,5 micres i de 10 micres. Tinc aquí, vaig estar fullejant perquè ja em veia venir aquest vendaval de química, i el que els hi puc dir és que, per exemple, hi ha una fase amb uns resultats de l'estudi de qualitat de l'aire de la Diputació de Barcelona de desembre de 2024, referent concretament a les partícules en suspensió de menys de 10 micres, que diu, en aquest període de 174 dies analitzats, no estem parlant de dos dies, com deia, de 174 dies, no s'ha superat en cap vegada, en aquests 174 dies, els valors de les partícules en suspensió, els valors límits legals de les partícules en suspensió pel que fa a això, a les partícules en suspensió de més de 10 micres. I per a les altres, el diòxid de nitrogen, l'ozó, Marc, em podràs corregir, però em sembla que poca relació té l'ozó amb el trànsit. No? Jo crec que són altres factors, però jo crec que l'ozó ve determinat per altres factors que no tenen res a veure amb el trànsit i malgrat això estem per sota. No? Per tant, home, dir gratuïtament i vinga, que Castellà té una mala qualitat de l'aire degut al trànsit, home, doncs, i que no se superen i que l'estudi falseja les dades per un motiu obscur, jo crec sincerament que és faltar la veritat. Val? Un altre rum-rum que hi ha és que el grup municipal Som de Castellà PSC no aposta pel tren. Escolti'm, la nostra aposta és per qualsevol mitjà de transport que ens faciliti una mobilitat més sostenible amb l'entorn, en aquest cas seríem Sabadell. Per què el Pla de Mobilitat Sostenible del 2012 contemplava l'arribada del tren a Castellà i en l'actualitat no ho contempla? Bàsicament per un motiu, perquè el Pla Director aprovat el 2006 i que té una vigència fins al 2026, per tant, d'aquí un any s'haurà de començar a revisar, en el moment en què es va redactar el Pla de Mobilitat Urbana de Castellà, en aquell moment hi constava la prolongació dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des del nord de Sabadell fins aquí a Castellà, així com del nord de Terrassa fins a Matadepera. I per això, en aquell moment es va incloure. Si vostès agafen l'acord, què ha de contenir, quins elements ha de contenir un pla de mobilitat urbana. I diu, el seu contingut s'ha d'adequar als plans directors de mobilitat de llur àmbit i, si s'escau, als plans específics que l'afecten. Això és el que es va fer en el 2012. En l'actualitat, malauradament, després que el segon tripartit ho inclogués i la crisi econòmica i els governs successius del govern de la Generalitat no prioritzessin l'arribada del tren a Castellà, l'arribada del tren a Castellà va decaure i, per tant, més enllà d'un estudi de viabilitat, que sí que es diu en el Pla Director d'Infraestructures i sí que es diu en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, més enllà d'això, diguem-ne, no hi ha res. Nosaltres, com a grup municipal, creiem el transport públic i què més voldríem nosaltres que l'arribada del tren a Castellà fos una realitat. Però la realitat actual és que està a les beceroles. No consta l'arribada del tren a Castellà en cap document oficial de la Generalitat ni cap pla. I, per tant, no és procedent d'incloure'l en un pla de mobilitat urbana i menys en un termini de 6 anys, que, òbviament, el tren d'aquí 6 anys no estarà aquí a Castellà. Tanmateix, estem a l'expectativa de veure què diu aquest pla, aquest estudi encarregat per la Generalitat sobre la viabilitat de l'arribada del tren a Castellà, que si diuen que sí que és viable, òbviament nosaltres treballarem i bregarem perquè formi part del proper pla, quan es faci la revisió del Pla d'Infraestructures de la Generalitat i del Pla de Mobilitat Específic del Vallès, que també caduca el 2026, que el puguem incloure. En relació, clar, és que és tot un, és que és difícil, atacar tots els fronts que que m'han fet. Clar, és que em fa riure, però perquè no em faria plorar, si no. Quan el senyor Miquel Vilanova, diu que li han passat 17 vegades un vehicle per davant del Frutos, clar, això, si vostè se'n recorda de la meva presentació, de la meva exposició, li han dit que les accions que es fan són per reduir el trànsit de pas i que sigui un trànsit finalista. Precisament el fet d'eliminar places d'aparcament en superfície, el fet de prioritzar les zones d'aparcament dissuasòries a fora, el fet d'ampliar les voreres, va amb aquesta línia, va amb la línia que un vehicle que ha passat 17 vegades per un carrer i no ha trobat aparcament, a la que faci 18 pensi, potser no haig de venir a aparcar aquí, haig d'anar a aparcar a un lloc més llunyà, no haig de aparcar davant del restaurant on vaig a dinar. Segurament hem de fer mesures més contundents per evitar aquest tipus de conductes i és el que proposa aquest pla de mobilitat. No sé, jo esperava sincerament, amb tot el carinyo i l'efecte que els hi tinc, una mica de, diguem-ne, una mica no de generositat, sinó de saber estar a l'alçada de les circumstàncies. Passar-se gairebé 4 anys que ha estat a la redacció d'aquest document sense badar boca i arribar aquí i deixar anar tot el que hem deixat anar, jo trobo sincerament que és bastant tacticisme polític. Entenc que vostès diuen que no han tingut temps de llegir les 1.000 pàgines que diuen el memoràndum aquest, però déu-n'hi-do la intervenció de la senyora de la CUP, sort que no han tingut temps de llegir-se'l. Jo crec que si haguessin focalitzat més en aportar les idees en el moment que s'havien de portar, que eren la redacció, i no ara, haguessin fet un favor a la ciutadania de Castellà. En tot cas, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. S'aixequen mans, per tant entenc que hi ha voluntat de rèplica. Té la paraula la Dolors Ruiz, del grup d'Esquerra Republicana.
Gràcies, alcaldessa. Gràcies, regidor. Primer de tot, dir que la seva percepció, senyor Calanyi Canalís, és la seva percepció subjectiva i el que hem argumentat els regidors és una argumentació objectiva. Si vostè subjectivament creu que li estem obrint fronts, personalment entenc que aquesta no era la intenció. El fet de que digui que la seva percepció és que no estem a l'alçada perquè li estem discutint el contingut del pla, crec que el mateix pla diu, tenint en compte que el creixement del parc de vehicles resulta de gairebé el doble respecte al de la població, cal la reflexió de per què està passant aquesta situació. L'anterior pla de mobilitat urbana es va fonamentar en l'arribada del ferrocarril a Castellà, intentant fer un canvi modal en la mobilitat del municipi, cosa que finalment no va passar. De fet, el parc de vehicles ha crescut i s'ha mantingut molt per sobre de la població. Això, sumat a un sistema de transport públic que no satisfà tota la demanda, no només a Castellà i als seus nuclis perifèrics, sinó també fora dels límits municipals, genera una tendència més gran de l'ús del vehicle privat en detriment del transport públic. Per això, la redacció del nou pla de mobilitat passa per canviar la realitat existent, millorant-la i adaptant-la al que hi ha actualment. És que no era una aportació que li hagués de fer personalment o per escrit, era una aportació que estava dintre del mateix pla. I a més, el dia de la comissió informativa, una setmana després de que ens arribés tota la documentació final, amb una disculpa, no us he pogut adjuntar aquesta documentació abans, per tal. Una setmana després de rebre-la, per correu i mirant-se-la, en la comissió informativa vam estar comentant el tema de per què no es parlava del tren, per què no es parlava del C4, com era que el carril bici que havia de connectar amb les urbanitzacions és en realitat un camí discontinu i que no sembla prou segur, fins ara. Aquests comentaris es van fer a la comissió informativa i també recordo haver-li dit no s'ha convocat a la taula de mobilitat, que és l'òrgan en què hem fet aquest treball de debat, d'aportacions i dono fe que jo hi he estat a les dues taules que treballaven sobre el pla de mobilitat i que vaig fer les meves aportacions posant molt en focus amb la mobilitat que es generava amb Sant Feliu i les urbanitzacions. Per tant, que no contempli el pla, quan ho vam dir el desembre del 2023 i ha tingut tot un any i mig, tot un any, per incloure-ho, li he de dir
una setmana abans, canviarà el pla, per favor, per favor. A més, diu vostè que no era pertinent, no era procedent incloure el tren en el pla de mobilitat perquè és una acció que no es pot fer en 6 anys. Però és que, disculpi'm, estem parlant que des del 2012 s'havia contemplat l'arribada del tren i en aquell moment era pertinent incloure-ho i ara no és pertinent incloure-ho? No ho sé. Certament, estem fent un gran ús del vehicle privat i hem d'anar cap aquí, cap a donar alternatives a l'ús del cotxe. Fins que no aconseguim que el transport públic pugui competir en comoditat, rapidesa i eficiència amb el cotxe, serà difícil imaginar un canvi significatiu d'hàbits. Parlem de consum de proximitat i després resulta que estan proliferant els comerços a l'entrada del municipi en els polígons industrials. Uns comerços que criden a l'ús del cotxe. No és molt lògic. Certament, l'equip de govern potser hauria d'haver-se esforçat més per entendre quina és la visió que nosaltres portem més de 10 anys defensant sobre com ha de ser una mobilitat sostenible. Ara mateix no veiem que apostin perquè hi hagin grans canvis. Estan continuant mesures que es van iniciar fa més de 10 anys i que no s'han complert ni en un 50%. Ha d'entendre que això ara mateix no ens satisfagui i que, com vostès bé han dit, és un pla que està viu, doncs durant els anys en què aquest pla estarà vigent, perquè estic segura de que vostès el votaran a favor i aquesta majoria absoluta dona aquesta tranquil·litat de vot de que tot allò que es porta tingui errades de l'estil que m'agradaria parlar, de l'estil de... Existeixen 6.225 establiments, la qual cosa xifra els locals per cada 100 habitants arriba als 250 locals. Són coses, com deia la companya de la CUP, que no quadren, que si s'han llegit vostès aquest pla, veuran que no és normal que per cada 100 habitants tinguem 249 locals. Per no parlar de les estadístiques referents als gèneres, les estadístiques per gènere, etc. La veritat, decepciona dedicar 15 dies a llegir-se de dalt a baix aquest pla i veure que el que canviarà fent les mesures és bàsicament aplicar el pla d'accessibilitat però tan sols a la zona del nucli urbà, ni tan sols tenint en compte a les urbanitzacions. Sap molt greu. Però el nostre vot, convençudament, serà en contra. Gràcies.
Molt bé. Té la paraula el Lluís López, del grup de Junts.
Bé, gràcies de nou, alcaldessa. Aviam, jo també li dic, amb tot el respecte, senyor regidor, i amb tot l'apreci perquè ens coneixem de fa molts anys i fins i tot ens sap greu dir-ho, però aquesta excusa o aquesta resposta seva de que vostès no han participat ja no val. És que ja no val. Hem participat a les sessions de la taula de mobilitat. Potser no hem portat un plec de 300 aportacions o sol·licituds o qüestions que creiem que s'hagin d'incloure. El que estem valorant avui i el que anem a aprovar o no aprovar o donar el nostre vot afirmatiu o no, és el document que tenim al davant. Aquest document no l'hem fet nosaltres. Per moltes coses que nosaltres puguem dir en una taula de mobilitat, es poden recollir, sí o no, però és que no dependrà el resultat del document del que nosaltres puguem fer. I nosaltres, quan dic nosaltres, parlo de les tres persones que fem, que composem el grup municipal de Junts. No vindrà del que nosaltres puguem dir. Tampoc no entenc què és el que vol dir vostè amb allò de remenar la cua. No sé si està parlant de tacticisme, però és que això no sé, que té res, no sé si té res a veure amb el que jo li he argumentat amb la meva exposició. Diu també que se li estan obrint molts fronts. Potser és que han quedat moltes coses sense parlar o sense poder negociar o sense poder comentar amb tranquil·litat sobre el document que, torno a dir, és el que anem a aprovar i que, com es veu clarament, no convenç a ningú, només a vostès, que són els que el presenten. Gràcies.
Molt bé, regidor, gràcies. Té la paraula la Marga Uncins, de la CUP.
Gràcies, bon dia de nou. A veure, sap una mica de greu la ironia darrere del sort que no has tingut temps de llegir-te'l. Doncs per la importància del document hi he dedicat moltes hores en la resposta, buscant el Reial Decret per aquí, buscant les consideracions de l'OMS per allà, buscant què es deia. Certament no me l'he pogut mirar tot, però hi he dedicat moltes hores. Per què? Perquè respecto i molt la feina feta. I precisament per aquest respecte la resposta havia d'estar a l'alçada. Ara, és cert que és un tema que conec, que m'hi sento còmoda i que m'hi sento segura treballant i analitzant-lo. Estic d'acord amb el que ara estava comentant el regidor de Junts respecte a les aportacions que no hem fet. Jo he participat a una de les taules de mobilitat, no he pogut participar més. Allà vaig parlar i vaig dir el que havia de dir. No sé què més vol que fem des de l'oposició. No ens pertoca a nosaltres liderar un treball d'aquest tipus. El primer que m'has contestat és que els límits legals sí que els tenim i per això doncs, la qualitat de l'aire de Castellà és bona. És el primer que he dit que em contestaríeu. Sí que complim els límits legals, però no els de l'OMS. I els límits del 2030 que s'apropen als de l'OMS i que els tenim d'aquí 5 anys, amb prou feines els complim. I l'ozó és cert, l'ozó no depèn dels cotxes. Dels cotxes depenen els òxids de nitrogen, depenen les partícules, depenen altres, el monòxid de carboni, per exemple, que no està recollit en els estudis que s'ha fet. L'ozó no, però el canvi climàtic sí, perquè l'ozó amb les altes temperatures és quan hi ha concentració i en zones d'inversió tèrmica encara més. I a Castellà, tot i que no és un espai d'inversió tèrmica, sí que a vegades ens trobem una lleugera inversió tèrmica perquè fa més calor aquí que a Sabadell. A vegades anem a Sabadell i diem, uf, quin fred. No? Per tant, tot això sí que afavoreix la concentració d'ozó i el trànsit afavoreix la pujada de temperatures i el canvi climàtic. Per tant, indirectament també és un factor que ens hauria de preocupar, a part que l'ozó és molt, molt, molt perjudicial per a les persones, sobretot aquelles que tenen problemes respiratoris. I en quant al tren, ja acabo aquí, és una infraestructura prevista des del 2006, ja estàveu vosaltres governant. No digueu, si us plau, que no heu tingut temps a portar-lo i que no heu pogut fer res. No us escudeu amb això perquè no cola. Gràcies.
Gràcies, Marga. Té la paraula el Miqui Vilanova. Quan vulguis, Miqui.
Gràcies, alcaldessa. En primer lloc, nosaltres estem parlant i estem portant a terme aquí unes consideracions que creiem. És el nostre punt de vista. Nosaltres, en el punt personal, no cal que es molesti, que en punt personal nosaltres és la primera vegada que votem en contra en una cosa perquè, sincerament, creiem que hi ha unes deficiències i que podíem fer més coses tots conjuntament. A mi em sap greu que vostè, per respondre la meva intervenció, tingui de fer servir el nom del Frutos, una empresa del carrer Lleida, sí, una de les que hi ha. Has fet servir el nom de Frutos, una empresa privada, amb un ple, no sé, jo hi treballo allà, però jo normalment estic treballant, no estic comptant els cotxes, ni les vegades que passen. Jo sé una persona gran amb dificultat de moviment que entra i em diu «Esto ya está el gorro de este pueblo». De los políticos de este pueblo, tenia que fer alguna cosa, no podia moure's a l'home amb una garrota i va venir de lluny i va tindre d'aparcar lluny. Llavors, no, de veritat, cregui'm que tinc molta voluntat i molta força i m'agrada la política del meu poble, m'agrada la meva gent, que les coses surtin i vagin bé. No sóc un estratega polític, però una tàctica política. Jo crec que hi ha hagut mesos enrere que hi ha hagut més tàctiques polítiques del que nosaltres estem presentant aquí. Jo sí que li dic que vull col·laborar amb vostès. El nostre grup vol col·laborar amb vostès, vol mà estesa i vol aportar per solucions que són molt necessàries i que crec que és un pla molt extens de molts diners que d'aquí 6, 7, 8 anys la meitat d'aquest pla, com ha passat amb l'anterior, no estarà realitzat. Només això. No m'agradaria entrar en un debat personal, que no és innecessari. Gràcies.
Gràcies. Sí, sí, quan vulguis.
Sí, m'agafo a l'última tros de la intervenció del Miqui Vilanova. coneixen el tarannà d'aquest equip de govern, coneixen el meu tarannà personal, i malgrat que avui l'equip de govern sembla ser que aprovarà en solitari aquest pla de mobilitat, saben que estem a la seva disposició per continuar treballant en temes de mobilitat. Saben que, com ha dit la Dolors, és un document viu i que la nostra intenció és continuar compartint les vegades que faci falta en format taula de mobilitat o en qualsevol altre format l'esdevenir de la mobilitat al municipi i les novetats que puguin produir-se en un futur. Nosaltres, diguem-ne, no ens tanquem a res. A l'arribada del tren, si és que aquest estudi ho fa viable i ho fa possible i finalment s'aconsegueixen els calés, i qualsevol altra iniciativa que permeti millorar la qualitat de vida dels castellanencs i castellanentes en matèria de mobilitat. Per tant, entenguin tota la meva intervenció que ha estat carinyós, no he volgut faltar ningú, i per tant, res més. Moltes gràcies.
Bé, doncs donem per tancat aquest llarg debat i passem doncs a l'aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible. Vots en contra? El grup d'Esquerra, el grup de Junts, el grup de la CUP i ara toca castellà. Abstencions i vots a favor, l'equip de govern. Bé, doncs passem al punt número 15, són assumptes sobrevinguts, que si no em diuen el contrari no n'hi ha cap, i per tant passaríem a la part deliberativa i de control. Proposicions i mocions sobrevingudes tampoc no n'hi ha cap, i per tant passaríem al punt 17, que són precs i preguntes, i em consta que hi ha d'Esquerra Republicana, i després li donaríem pas a la pregunta de ara toca. Qui la formula? Sí? Vale, Txema.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. És una pregunta adreçada a l'equip de govern de l'Ajuntament sobre les obres de reparació del sostre de la piscina. Des del juny de 2024, la piscina coberta de Castellà del Vallès, l'única instal·lació d'aquest tipus al municipi, roman tancada a causa d'una reparació del sostre. Aquesta situació afecta molts veïns de Castellà, usuaris habituals, esportistes i persones que depenen de la piscina per a tractaments terapèutics. Al setembre de 2024, el regidor d'Esports va assegurar en aquest mateix ple que la situació era excepcional i que el tancament només duraria 3 mesos. Malgrat això, no ha estat fins a mitjans de desembre que han començat les obres, amb una previsió que s'allarguin fins a 6 mesos més. L'única alternativa proposada és utilitzar una piscina coberta a un municipi a 13 quilòmetres i sense transport públic directe, una opció que resulta inviable per a molts veïns. Aquesta situació genera diverses preguntes sobre la planificació, la gestió i les decisions preses per part de l'equip de govern. Creiem que és essencial obtenir respostes per garantir que la ciutadania tingui accés als serveis que li corresponen i que s'actuï amb més previsió en el futur. Les nostres preguntes són: 1. Quines han estat les causes del retard a l'inici de les obres de reparació del sostre de la piscina coberta, que no van començar fins a mitjans de desembre de 2024? 2. Quin ha estat el procediment de contractació i planificació de les obres? Es podria haver accelerat per reduir el temps d'afectació al servei? 3. Quines mesures s'han pres per mantenir informats els usuaris afectats durant aquest període prolongat de tancament? I 4. Com valora l'Ajuntament l'impacte d'aquest tancament sobre la salut i la qualitat de vida dels veïns, especialment aquells que utilitzen la piscina per activitats terapèutiques o esportives? Moltes gràcies.
Gràcies. Li passem la resposta al portaveu, al Joan Creus.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, el criteri tant de l'equip tècnic i l'equip de govern ha estat el de garantir en tot moment la seguretat i vetllar perquè els procediments estiguin ben fets. Aquest i cap altre ha sigut el motiu pel que el procediment estigui durant el que està durant. Partim d'un inici de petits despreniments d'òxid de la coberta, es fa una actuació ja a l'any 22 amb unes xarxes protectores i a l'abril del 24 els tècnics informen que és necessari posar una data límit en el tancament de la instal·lació que es preveu pel 24 de juny. Durant aquest temps ja es va procedir a redactar el projecte bàsic i l'executiu. Per tant, responent al procediment de contractació i planificació de les obres, dir-los que a l'11 de juny la Junta de Govern Local ja aprova el projecte inicial i declara l'urgència, justament perquè el procés sigui el més ràpid possible, Com dèiem, el 24 de juny, efectivament, i tal com s'havia informat, es tanca la piscina. Al cap de 6 dies, el 30 de juny, s'aprova el plec tècnic. El 23 de juliol s'aprova, com és perceptiu, el projecte definitivament, i una setmana després s'inicia la licitació. El 30 d'agost s'obren les ofertes del sobre B i el 5 de setembre les ofertes del sobre C. La Junta de Govern Local del 15 d'octubre aprova l'adjudicació a Artifex, assigna el contracte al cap de 3 setmanes i el 2 de desembre es fa l'acte de replanteig. Com hauran vist, vaja, cap d'aquests terminis està fora de cap excepcionalitat, per tant, el retard no n'hi ha en cap cas. Una altra cosa és que les obres duraran 6 mesos, com està prevista en la licitació, i per tant, com a molt tard, el mes de maig estaran resoltes. Respecte a les mesures que s'han pres per mantenir informats els usuaris, el primer que es va decidir va ser informar sobre dades confirmades i no sobre hipòtesis i especulacions. Es va informar sobre la previsió inicial de durada de les obres, però s'ha anat informant també sobre la situació en cada moment, a mesura que s'anaven comprovant els terminis. Es va optar per una comunicació directa des de la recepció de la instal·lació per tal d'anar personalitzant la informació en la mesura del possible, i aquesta informació s'ha anat adaptant a la realitat dels procediments de l'administració pública i al treball dels serveis tècnics de l'Ajuntament. Un exemple de la informació aportada són els inscrits als cursos de natació, als quals s'ha retornat la matrícula del curs, tan bon punt s'ha conegut que no es podia realitzar cap curs durant la present temporada. Tot i així, la informació que es pot aportar és aproximada, com correspon a una obra d'aquesta magnitud, donat que amb facilitat es produeixen incidències que modifiquen les previsions de finalització. En qualsevol cas, la licitació està feta i hi ha un termini màxim de 6 mesos a comptar a partir del 2 de desembre. Per tant, entenem que el mes de maig hauria d'estar resolt. Respecte a les valoracions, hi ha activitats que, tot i que s'han proposat com a alternativa, com pugui ser l'activitat Aquaterra, que ha permès, sobretot els majors de 65 anys, a molts abonats i abonades, continuar amb aquesta activitat física adaptada que referien. Ha tingut molt bona acollida entre els assistents a les classes de gimnàstica aquàtica com a substitut temporal de les mateixes, i respecte a l'opció de la piscina de Polinyà ha estat, sense ser perfecta, evidentment, una proposta per facilitar que els abonats i abonades mantinguin la seva activitat aquàtica en un entorn el més similar possible al de la piscina de Siger. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Ara toca Castellà, també tenia preguntes, si les vol formular.
Gràcies, alcaldessa. La nostra pregunta, jo conec la resposta perquè des del moment que vam fer la pregunta vàrem estar pendents de... Personalment vaig baixar al col·legi on es tenia que fer la reparació i vaig veure els treballadors que estaven ja complint la tasca que fa ja molts mesos es va plantejar i que s'ha anat atreçant i era molt necessari pel bé i seguretat de tots. Però jo, de totes formes, llegiré la pregunta. Fa 14 mesos, en el ple de novembre del 23, es va plantejar una pregunta sobre la situació d'un mur del Col·legi Mestre Pla, que alguns pares i mares van comunicar com a preocupació per la seguretat dels seus fills i filles i per ells mateixos. Com a membres d'Ara Toca Castellà, considerem fonamental garantir la seguretat a tots els espais, educatius, esportius, tot el que sigui. La senyora Yolanda, en representació de l'equip de govern i ara l'actual batllessa, va indicar que la responsabilitat per la situació del mur recau en l'Ajuntament i que les actuacions pertinents s'executarien durant el mes de gener del 2024. En el ple del mes de setembre del 24, fa 4 mesos, davant de la nul·la actuació de l'Ajuntament en arreglar la paret, es van realitzar 3 preguntes. I, en resum, la resposta va ser que realment no s'havia fet res i durant la tercera setmana del mes d'octubre del 24 es realitzarien les accions oportunes. Davant la preocupació que aquesta situació continua sense resoldre's, ens agradaria tenir actualitzacions. Això és el que nosaltres vam fer el dia que vam presentar la pregunta. Era evident que era necessari arreglar-ho i els agraeixo els agraeixo de tot cor. Vaig baixar al col·legi, vaig parlar amb els tècnics i vaig acompanyar el tècnic al mur de darrere perquè hi havia hagut un mur que en aquest temps ha tornat a fer un moviment que jo considerava perillós i no sé si aquest mur de darrere, això sí que no ho sé, s'ha pogut arreglar o està en vies de solució o vostè està informada. Gràcies.
Bueno, ens limitem a el que és la pregunta. Entenc que aquesta segona formulació no estava recollida la pregunta. Eh?
Bueno, era el mur, era perquè amb tot el temps ha fet un desplaçament o un altre i antigament ja hi havia hagut un d'això.
Molt bé, sí. Doncs responent a les dues preguntes, la primera per part dels serveis tècnics municipals es va procedir a comprovar de nou l'estabilitat estructural del mur i es va constatar que el mur de tancament de 30 centímetres no havia patit desplaçament, però sí que es va comprovar que les arrels de l'arbre situat al costat de la porta d'accés de primària havien afectat la rampa d'accés aixecant part del paviment al voltant de l'escocell i de la base del mur lateral i desplaçant la porta metàl·lica. A partir d'aquí es va preparar una proposta d'intervenció per tal de resoldre la deficiència. Com bé deia el regidor, l'intervenció per resoldre-ho ja s'ha iniciat i està en tram de finalització. Ja s'ha fet l'enderroc de la part del paviment afectat, s'ha retirat la porta metàl·lica d'accés, s'està treballant en el reforç estructural per garantir que la nova porta col·locada no pateixi desplaçaments, ja que es penjarà de la nova estructura que es muntarà, evitant possibles afectacions futures per causa de les arrels de l'arbre. I aprofitant l'actuació s'afegiran millores al conjunt com són la formació d'una estructura porticada que donarà estabilitat al conjunt, la nova porta tindrà una amplada superior per tal de millorar l'accés dels usuaris i usuàries, es col·locarà una visera de protecció a la part superior per tal de protegir l'estructura de les inclemències del temps i donar protecció als usuaris i usuàries davant la pluja o el sol intens i es reconstrueix la rampa d'accés al recinte per tal d'eliminar un petit graó interior que dificultava l'accessibilitat i aconseguir així un recorregut d'entrada més suau. El motiu de la demora en l'inici de les intervencions ha estat el retard en la definició de la solució definitiva per part dels serveis tècnics i la dificultat per poder efectuar la intervenció amb una empresa externa, cosa que ha fet que finalment es porti a terme una part de l'actuació amb personal de la brigada municipal. Gràcies.
Gràcies. I ara, per últim, del grup de la CUP ha entrat una pregunta que l'entrada fora de termini serà contestada per escrit, però si la regidora la vol formular.
Sí, moltes gràcies. És que van ser unes persones del poble que m'ho van comentar just quan ja havíem rebut la convocatòria i creia que era important de fer-la. I fa referència a les felicitacions aquest Nadal de la nova alcaldessa, que m'ho preguntaven a mi, com que jo no ho sé, doncs quin millor lloc que el plenari per poder esbrinar això. No? Amb quin criteri s'ha fet la tria de famílies que han rebut la felicitació? Perquè amb la gent que estava parlant, unes l'havien rebut i l'altra no. Les persones que ens ho han preguntat són les que no havien rebut, diu, perquè el meu veí l'ha rebut i jo no, i volien saber amb quin criteri s'ha fet doncs, aquesta selecció, perquè no l'ha rebut tothom, i després en quina partida està contemplada aquesta despesa. És una felicitació que paguen totes les ciutadanes de Castellà mitjançant els impostos? Gràcies.
Bé, com comentava l'alcaldessa, i degut que ha entrat fora de termini, sí que li farem una resposta per escrit, però ja li avancem que això no ho paga l'Ajuntament de Castellà, que és una actuació que fa el grup municipal socialista Som de Castellà, per tant no està a cap partida. Gràcies.
Molt bé, doncs si el secretari no m'indica el contrari, haurien arribat així a la finalització d'aquest primer ple del mes de gener del 2025. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra participació, per la vostra assistència i ens veiem l'últim dimarts del mes de febrer. Bona nit a tothom.